Barcelona ha estrenat el primer mapa que permet fer una predicció en temps real de la probabilitat de trobar-se un mosquit tigre i fins i tot fer-ne una previsió de risc a 7 dies vista. Es tracta d'una eina pionera fruit del projecte Mosquito Alert Barcelona, liderat pel CREAF i l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Precisament per parlar de quina és l'afectació del mosquit en aquesta època de l'any i com ha anat l'estiu en aquest mateix sentit, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Rocío Santaufemia. Bona tarda, Rocío.
Bona tarda. L'objectiu del mapa és poder incorporar aquest model predictiu a la gestió de mosquits de la ciutat que du a terme l'Agència de Salut Pública de Barcelona i millorar el control d'aquests insectes. Per parlar de com podem controlar la presència d'aquests insectes, saludem el codirector del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, Carles Aranda. Molt bona tarda, Carles.
Hola, molt bona tarda.
En primer lloc, per tothom que ens està escoltant, expliquem una miqueta, recordem quina és la vostra tasca, el servei que oferiu des del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.
Doncs el nostre servei oferim des de ja fa dècades doncs, el servei del control de mosquits en els municipis que participen en la campanya, que són bàsicament la majoria dels municipis de la comarca, més l'Hospitalet de Llobregat, i també actuem a l'aeroport de Barcelona i a una part del port de Barcelona. El que busquem nosaltres és amb un control integrat, que actualment es basa pràcticament en fer control biològic larvicida, doncs el que busquem és disminuir les poblacions de mosquits perquè no causin molèsties a la gent i també en els últims anys perquè no tinguin incidència en la transmissió de malalties, cosa que cada cop té més importància.
Precisament ara que ja estem a la tardor, hem deixat enrere l'estiu, que sembla ser l'època en què veiem més mosquits. Quina valoració faríeu des del Servei de Control de Mosquits pel que fa a la presència de mosquits durant l'estiu al Baix Llobregat?
Mira, al Baix Llobregat el que ens hem trobat i encara tenim és una sequera important. En contrast a l'any passat, que va ser un any molt plujós, recordeu que vam tenir el temporal Glòria, justament en plena Covid, doncs a diferència d'aquell any, aquest any ha plogut poquíssim. I de fet, en el període en el que nosaltres fem activitat de control, que és a dir, entre finals de febrer o principis de març, depèn de la climatologia, i finals d'octubre, ha plogut poquíssim i ha seguit plovent molt poc. I aquest mes d'octubre, que és en principi, dels més plujosos juntament al novembre i amb el setembre, està plovent molt poc. Ha plogut, però no gaire. Si un mira l'acumulació de la precipitació al llarg de l'any, estem en valors baixíssims. És potser, de moment, dels anys que tenim registre en l'última dècada, dels que menys ha plogut. Clar, com que els mosquits tenen una fase vital que és aquàtica, perquè les seves larves viuen a l'aigua, el fet de que hi hagi poca aigua és una cosa que els afecta. Sempre es parla molt del canvi climàtic, que si la temperatura puja o si es va incrementant, efectivament la temperatura, si puja, afavoreix en general el cicle dels mosquits. Però hi ha una altra part molt important, fins i tot limitant, que és la presència d'aigua. I aquest any aquesta pluja ha sigut molt menor que en altres anys. Per tant, estem tenint, a més per les dades que tenim dels paranys de captura que posem, una presència menor en general de les diverses espècies de mosquits que controlem.
Clar, llavors caldria esperar a veure si aquestes precipitacions sí que arriben al que queda de l'octubre, el novembre i el desembre perquè augmentés aquesta presència de mosquits. És a dir, que els factors climatològics són importants en aquest sentit.
Sí, però no ben bé perquè a partir de finals d'octubre ja fa massa fred per el desenvolupament dels mosquits. Llavors, que plogui moltíssim al novembre o al desembre ja no té un impacte en la cria dels mosquits. Ara estem acabant pràcticament la temporada, estem a 15 d'octubre, doncs ens queda poc de temporada, ens queda el que queda d'octubre i potser el principi de novembre. Clar, no sabem exactament com de calorós serà, però el que estem veient aquest octubre és que les temperatures són o normals o més baixes del normal. Per tant, tot sembla indicar que si no hi ha canvis, aquest final de campanya doncs serà com ha estat fins ara i no hi haurà gaires més oportunitats de tenir mosquits. Ara, el que és cert és que ha plogut molt poc, està plovent molt poc, les temperatures estan baixant i les poblacions estan baixant. O sigui, les captures de les espècies principals que causen molèsties cada cop n'hi ha menys. Això no canviarà, això seguirà així fins que desapareixeran a finals d'octubre o a principis de novembre, depenent de la temperatura.
Quines espècies de mosquits hi ha? Perquè potser el més conegut és el mosquit tigre, però també hi ha d'altres, no?, aquí al baix.
Sí, a la península Ibèrica hi ha com unes 50 espècies. A Catalunya n'hi ha una mica menys. I en el Baix Llobregat les espècies que més molèsties causen són, òbviament, una, la que ja has dit tu, el mosquit tigre, que està des de l'any 2004 a Catalunya. Però després tenim el mosquit comú, que, com indica el seu nom, és el més habitual, que cria pràcticament a tot arreu. És un mosquit que pica principalment a les nits, que entra dintre de les cases, és el que et desperta amb el seu sorollet, amb aquest sum-sum que fa quan se n'apropa. I després tenim també, en concret en el Baix Llobregat, però en moltes altres zones de Catalunya, espais que s'inunden per aigua de pluja o bé artificialment per qüestions de rec o per la qüestió d'origen humà que sigui, espais que s'inunden, espais rurals o naturals, que provoquen l'aparició d'unes espècies que són de zones inundables, que són, li podem dir, el mosquit de les maresmes. La més comuna, el nom científic és l'Aedes caspius, i aquest és un mosquit que precisament és el que està més lligat o als temporals o a les pluges, i és molt agressiva, pica tant de dia com de nit, però principalment ho fa en les zones naturals, les zones rurals, i també perquè, com és un mosquit, podríem dir, molt fort, molt robust i es desplaça en els llocs on la gent hi viu a prop d'aquestes zones. De pobles que tenen zones inundables a prop, per exemple, el Prat de Llobregat o Viladecans, per dir algunes, però a Catalunya podrien ser pobles de l'Empordà, per exemple, o del Delta de l'Ebre, doncs aquests mosquits, si arriben en els seus desplaçaments fins als llocs habitats, doncs poden causar, i de fet causen, problemes notables. Aquestes serien, diguem-ne, les tres espècies principals. Però després, en cada lloc, potser te trobes alguna altra de diferent que se sumen a aquestes.
Nosaltres, des de casa, també podem fer seguir algunes pautes per evitar la proliferació d'aquests mosquits? No sé si, per exemple, no tenir aigua estancada per evitar que vinguin aquests mosquits.
Doncs sí, nosaltres a les nostres propietats, al nostre entorn, podem fer molt, no? Com que els mosquits necessiten aigua estancada, hi ha alguns, en especial el mosquit tigre i el mosquit comú, que viuen, en les seves larves es poden desenvolupar en petits espais amb aigua estancada. I sense voler, nosaltres els estem oferint aquests jocs de cria. Sempre que deixem abandonats dipòsits o deixem o llancem brossa plàstica que per la pluja pot acumular aigua, o si tenim un jardí o tenim un pati o tenim una terrassa, acumulem aigua en bidons o posem massa aigua en els plats dels testos i tenim sempre aigua en els platets aquests dels testos, o tenim una font ornamental o qualsevol recipient o una joguina o tenim llenya, la tapem amb una lona plàstica, però que fa plecs, i quan plou, aquests plecs s'acumulen aigua. En tots aquests petits llocs, aquests petits indrets, aquests espais de la nostra propietat en la que s'acumuli aigua, aquí estem criant mosquits. Llavors el que hem de fer és no tenir-ne en absolut. No tenim mai en les nostres propietats cap mena d'objecte que pugui acumular aigua, perquè hem de pensar que aquests mosquits els primers que ens picaran seran a nosaltres, perquè són els que estem més a prop. I, a més, cal tenir en compte que hi ha el risc de que ens transmetin malalties, perquè, per una banda, hi ha el virus del Nil Occidental, que, malgrat tenir aquest nom que sembla una mica exòtic, és una malaltia que hi és a Europa i que es transmet contínuament. A Andalusia, l'any passat, hi va haver 77 casos en humans amb 7 morts. Nosaltres a Catalunya no hem tingut casos en humans, però sí que hi ha en cavalls i en aus. Llavors és un virus que circula i el transmet el mosquit comú. Després l'Aedes albopictus, el mosquit tigre, ens pot transmetre dengue, chikungunya o zika. Aquí no és autòcton aquests virus, però amb els viatges la gent de vegades arriba infectada i podria transmetre aquest virus als mosquits i al seu torn que es tornessin a picar. Per tant, el fet de que nosaltres involuntàriament criem mosquits és una qüestió greu. El que hem de fer de totes és no tenir cap mena d'objecte amb aigua, i si és un objecte que no hi ha forma de buidar-lo, per exemple, un safareig que no està en bon estat, doncs o l'hem de buidar o l'hem d'arreglar. O si tenim una font ornamental, doncs hem de treure aquesta aigua, o ha d'estar en marxa. Mai hem de tenir aigua estancada.
De fet, ara que parlaves de les diferents malalties que poden transmetre els mosquits, amb l'inici de la pandèmia també va haver-hi molta preocupació al respecte de si transmetien o no la Covid, però finalment no és el cas.
No. Quan va començar la Covid, però també va passar quan va haver-hi casos de sida, també passa el mateix. No poden transmetre els mosquits aquesta malaltia, i ara no poden els mosquits transmetre aquest virus. Home, d'entrada s'ha de dir que si els mosquits transmetessin totes les malalties, doncs viuríem en un món totalment diferent. Clar. Els mosquits no transmeten totes les malalties, això és un fet. I per què? Doncs perquè els mosquits no són, diguem-ne, xeringues que van volant, sinó que quan adquireixen un patogen, dintre aquest patogen s'ha de multiplicar, hi ha un cicle complex que comporta tota una sèrie d'aspectes dintre del mosquit, i el mosquit al seu torn ha de poder, a la seva saliva que ens injecta quan ens pica, ha d'haver-hi el patogen de forma infectiva perquè ens pugui arribar a nosaltres i infectar-nos. Això només passa en algunes malalties. En el cas del coronavirus, de la Covid-19, el primer que es va veure és que no hi havia cap coronavirus que s'hagués trobat mai que fos transmès per cap mena d'artròpode, per cap insecte picador. Per tant, això ja d'entrada ja donava una confiança, perquè no s'havia vist mai coronavirus transmesos per insectes o artròpodes. Però és que, a més, es van fer proves de laboratori i no es va trobar cap artròpode que el pogués transmetre. I ja, per últim, després de tants mesos de transmissió de la malaltia, s'haguessin trobat casos que l'única explicació fos que hagués estat, per exemple, a través d'un mosquit, i això no s'ha trobat mai. Per tant, totes les proves indiquen que no és, és més, no és, i de cap de les maneres ha sigut ni sembla que pugui ser. Per tant, els mosquits no transmeten el virus causant de la Covid-19.
Ja per últim, sempre es comenta quan hi ha diferents persones, si a una li piquen més els mosquits que a l'altra, que potser és perquè té la sang més dolça, però quina és la realitat d'això? Realment hi ha gent més propensa a aquestes picadures de mosquits, i en tot cas, de què depèn?
Sí, és cert. Hi ha gent que li piquen més els mosquits. Això ja es va veure fa molts anys fent estudis en els quals hi havia voluntaris que intentaven veure quants mosquits picaven a la gent en determinades zones. Es va veure que hi havia voluntaris que no és que fos la zona que tingués més mosquits, és que eren ells els que atreien més els mosquits. Clar, llavors es va veure, bueno, i això per què és? Doncs és per una multitud de factors. Els mosquits, les femelles de mosquit, necessiten sang per madurar el sou. I aquesta sang la troben d'animals. Habitualment, de vertebrats, poden ser aus, poden ser mamífers, podem ser nosaltres. Llavors, aquestes femelles necessiten trobar aquests animals. I els troben per diverses maneres. Pot ser per estímuls visuals, per la forma que tenen, pels colors, però sobretot per gasos que desprenem, com el diòxid de carboni, la nostra respiració, que és el que més atrau els mosquits, i després coses com la temperatura i substàncies que hi ha en el nostre alè i substàncies que també estan a la nostra suor. Doncs tot aquest conjunt de coses fa que els mosquits trobin uns animals més atraients que d'altres, unes persones més atraients que d'altres. Hi ha espècies que piquen preferentment animals grans, hi ha espècies que prefereixen aus, les aus tenen una temperatura diferent, hi ha espècies que els agraden bastant als humans, hi ha algunes que són molt propenses a picar als humans, i a d'altres que no. Hi ha d'altres que no els importa gaire quina mena d'animal sigui, i que no tenen gaires gustos especials. Llavors s'ha anat veient al llarg d'estudis que s'han fet, doncs que el grup sanguini influeix, però no és això de que la gent tingui la sang dolça, la gent no té la sang dolça. La gent, si tinguéssim la sang dolça, tindríem un problema molt greu. No és aquest el cas. Però sí que s'ha vist que estadísticament hi ha grups sanguinis que són més picats que d'altres. però no vol dir, no hi ha cap, diguem-ne, previsió que et digui si vostè és així li picaran molt els mosquits, si vostè és així no li picaran mai. No, s'ha vist que estadísticament hi ha grups sanguinis i fins i tot coses com s'han fet proves que no s'acaba d'entendre bé el significat, però, per exemple, una que es va fer va ser voluntaris que els hi donaven a beure cervesa i d'altres que no en bevien. Doncs resulta que la gent que bevia cervesa era més picada que la que no. No s'entén massa bé el per què, però el que tot això indica que en realitat els mosquits són organismes molt complexos, que tenen un sistema sensorial molt complex i que busquen activament els animals a qui picar i alguns en un moment donat els atreuen més que d'altres. I efectivament hi ha persones que atreuen més que d'altres. I encara una altra cosa que s'afegeix. Hi ha persones que li fan una reacció al·lèrgica molt important a les picades dels mosquits i d'altres no. Llavors, la persona que pràcticament no té reacció al·lèrgica, si li piquen els mosquits i no ho veu, simplement t'han picat, estàs dormint o tu no te n'adones, ella mateixa dirà que no li piquen els mosquits, però sí que li piquen, el que passa és que no li provoca reacció.
Clar.
I al revés, una persona que li piquen molt poc, però només que li pica un, li fa una reacció al·lèrgica molt forta, tindrà la sensació de que li piquen molt. Llavors se sumen aquests dos aspectes.
Clar, diferents factors també, no?, que afecten a si són més o menys propensos a ser picats per aquests mosquits. Avui volia amb Carles Aranda saber quina és la situació pel que fa a la presència de mosquits arreu de Catalunya, en concret també al Baix Llobregat, sobretot després d'aquest estiu. Moltíssimes gràcies per entrar en directe amb nosaltres, explicar-nos totes aquestes dades tan interessants i que vagi molt bé. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Gràcies a vosaltres.